Hola, molt bon dia. Estem en directe a Cugat.cat, per ràdio, per televisió online, i encetem les entrevistes de cara a les eleccions al Parlament del 21 de desembre. En aquesta ocasió, avui ens acompanya l'Álvaro Benejan. Hola, molt bon dia, Álvaro, candidat del Partit Popular en el número de les llistes per Barcelona, número 36, i també doncs, coincideix que és el portaveu del grup municipal del Partit Popular i també doncs, el president del Partit Popular aquí a Sant Cugat. Doncs benvingut. La finalitat, que, com saben, és donar a conèixer els programes dels diferents partits polítics de cara a les properes eleccions i poder doncs, facilitar més informació de tot, de fer aquest destriatge de totes les propostes que es presenten en les diferents
candidatures,
exacte, en els diferents programes electorals que ens presenten. Comencem parlant, inevitablement, per la situació actual en què emmarquen aquestes eleccions, perquè estem immersos en l'aplicació del 155, de l'article 155 de la Constitució espanyola, i també doncs, venim d'aquest full de ruta que podem dir doncs, que full de ruta dels independentistes, per així dir-ho, doncs, que no ha acabat sortint com ells volien, i òbviament ha acabat culminat doncs, amb una suspensió, en aquest cas, tot el tema, perdoneu, de tot el tema del el referèndum, de tot el tema del referèndum, també, doncs, òbviament, que els part del govern exiliat, els Jordis, en aquest cas, i altres membres del govern, doncs, a la presó. Quines garanties en tenim, en aquest cas, en aquest moment en què ens trobem ara mateix?
Bueno, clar, tota aquesta situació és molt rara, molt anòmala, no? Dintre del que ha sigut la política els últims 30 anys, no? 40 anys. Clar, aquí el tema de que hi hagi polítics a la presó doncs és estrany, és difícil, és una situació difícil, sobretot suposo per les seves, pels seus amics, les seves famílies, i més en aquestes dates. No? Però clar, també s'ha de dir, és que a la política tothom ha de vindre ja plorat de casa, no? És a dir, si un fa uns actes que tothom li diu que són il·legals, el Codi Penal diu que són il·legals, a la Constitució no preveu que es puguin fer, i encara així ho fa, doncs ja sap quines són les conseqüències, o almenys ho ha de saber. I jo crec que les persones que estan avui dia a la presó, les que han estat però que han sortit en fiança, o les que han marxat fora de Catalunya, com és el president Puigdemont i altres consellers, exconsellers, sabien perfectament quines eren les conseqüències, i aquesta situació és una situació volguda per ells. És a dir, el que volen és fer-se les víctimes, i per això estem en aquesta situació. Perquè si no, estaríem en un escenari de convocatòria electoral, però no per part del govern de l'Estat, sinó per part del president de la Generalitat, que era el senyor Puigdemont qui les tenia d'haver convocat.
Senyor Benejam, des de les formacions com, per exemple, Ciutadans o alguns membres del seu propi partit consideren que l'aplicació del 155 ha estat tova.
Sí, bueno, és que la intervenció del 155 podria ser, en una escala del 0 al 100, podria ser doncs, del 50, podria ser del 100, podria ser del 75, podria ser del 15, del 25. I jo crec que ha sigut tova, doncs, primer, perquè no hi hagi la sensació que està tot intervingut, i que no, i que l'autonomia ja no existeix, però sí en la mesura necessària per poder controlar aquelles coses que s'estaven fent mal fetes, no? És a dir, gastar diners en ambaixades, gastar diners en sous de persones que estaven dedicades a departaments, sous de persones de confiança, no? A càrrecs de confiança, només per treballar per la independència, quan no és l'opció majoritària segons l'opinió pública, segons les enquestes que hi ha a Catalunya, i per tant totes aquestes qüestions són les que en les que s'ha intervingut. La resta no, la resta continua funcionant com sempre.
Abans d'entrar en el programa en concret, el seu eslògan diu que Espanya és la solució. Què li dirien a totes aquelles persones que pensen que precisament és el contrari, que potser Espanya és l'inconvenient?
Sí, bueno, jo crec que precisament des del costat independentista han convençut a molta gent que Espanya és el problema, no la solució. I nosaltres pensem totalment el contrari. I d'aquí la nostra afirmació de que la societat està fracturada, perquè és així, està fracturada. Socialment tenim una fractura doncs, que costarà molt de temps solucionar, o almenys una mica apaivagar aquesta fractura social entre amics, entre famílies que tenen opinions tan contraposades com aquestes, que acabem de dir, no? Que uns pensen que Espanya és el problema i els altres que Espanya és la solució. I bueno, en fi, sí que és veritat que hi ha coses que arreglar, però això no s'arregla trencant una història que portem molts segles formant part d'Espanya, i és que Catalunya mai ha sigut un país independent, és a dir, sempre ha format part del rei d'Aragó, del regne d'Aragó, i altres configuracions històriques, però no tenim raons històriques. Raons econòmiques per pensar que estem millor fora que dintre? Doncs jo penso que no. Jo penso que no. I si hi ha, no són les que es diuen. Vale? Perquè aquí jo mai m'he cregut això del dèficit dels 16.000 milions d'euros que tenim. Perquè, primer, perquè no és veritat, perquè dels 4 estudis que hi havia un que deia que el dèficit era de 16.000 milions d'euros, fet tot pel CETES, que és un organisme de la Generalitat, era el pitjor. Era el pitjor resultat, no?, dels 4 que es feien. El millor durava un superàvit, no? I el millor és el que comptava tots els paràmetres a comptar, que ponderen amb aquesta suma i resta, que és la balança fiscal entre l'Estat i Catalunya, no? Clar, amb aquesta situació jo em vaig prendre la molèstia en el seu dia de mirar, d'investigar si això era cert, i no era cert. I a més a més, cada any canvia. Per tant, no podem treure cada any aquesta figura, aquesta quantitat dels 16.000 milions d'euros. I es fa. I és mentida. Llavors, bueno, partint d'aquesta base, evidentment, Espanya no és el problema. Nosaltres creiem que Espanya és la solució, perquè Espanya precisament estava amb un cicle alcista econòmic. Veníem d'una crisi a tota Europa i a bona part del món immensa, i hem sabut nosaltres, el Partit Popular, des que vam començar a governar a l'Estat, en girar la truita i començar a créixer, i començar a crear 500.000 llocs de treball a l'any, cosa que no és molt habitual en Europa o en països del primer món.
Si li sembla, entrem en el seu programa electoral, sí. Un programa electoral que presenta 150 propostes i que a la part final, doncs, hi ha un contracte, és un tema peculiar, hi ha un contracte als catalans, per als catalans, sobretot perquè, bé, el que ve a dir són els punts que es comprometen, no?, potser més importants, no?, i ho presenten, doncs, en format de contracte. Però el programa està format per 150 propostes i, òbviament, parlem de mesures econòmiques que hi ha en aquest programa, com, per exemple, diuen que volen pactar un nou sistema de finançament autonòmic. La pregunta és, quin model seguiríem? Seguiríem un model que podríem dir com el concert econòmic del País Basc? Hi hauria un model per Catalunya, independent per nosaltres, un model global com la resta de les altres comunitats? Mm-hmm.
Des del Partit Popular sempre s'ha dit que, ja des de fa molt de temps, està assumit que s'havia de modificar el sistema de finançació de les comunitats autònomes, i precisament perquè hi ha desequilibris, no? Aquest sistema, el que pretenia en el seu moment, era equilibrar. I per tant, doncs ja estava bé per equilibrar. Equilibrava les comunitats que són receptores netes, avui dia són receptores netes, i les que són aportants netes amb aquest comú que és l'Estat, no? Integrat per 17 comunitats autònomes. Però clar, les circumstàncies de la vida van canviant, no? I tal i com això en dret afecta els contractes, a qualsevol contracte, si canvien les circumstàncies, això vol dir que les condicions del contracte poden tenir de canviar obligatòriament. Doncs amb això igual. I com les circumstàncies de la vida han canviat, econòmiques entre Catalunya i la resta de comunitats autònomes han canviat, és necessària una reforma de la finançació de les comunitats autònomes que faci un reequilibri d'aquest equilibri inicial que es pretenia, no? És a dir, ara el que es pretén és reequilibrar tota aquesta amalgama de normes que conformen la finançació autonòmica. I amb això és amb el que nosaltres estem disposats a treballar perfectament, i de fet ja s'està treballant, i s'està treballant des de fa un temps, encara que encara no hi ha doncs, punts concrets que hi hagi acord entre comunitats autònomes, perquè això és una cosa que s'ha discutit de tots.
Una altra de les propostes del programa és que pretenen incentivar un pla de xoc per reactivar tot el tema empresarial i sobretot per afavorir que les empreses que han marxat doncs, tornin i tornin a posar la seva seu social aquí a Catalunya. Però això no es contradiu amb l'actitud que va fer el govern de l'Estat quan va facilitar i va posar totes les facilitats perquè marxessin les empreses abans de declarar-se la independència?
Sí. Però és que aquí tenim una qüestió que és molt greu. És a dir, quan una empresa pren la decisió internament de traslladar la seva seu social o fiscal, o amb dues, a una altra comunitat autònoma, és per alguna raó de pes. I clar, aquesta raó, evidentment, era el perill que podia suposar per la seva existència, per la seva supervivència com a empresa, un escenari en el que es declarés una independència de forma unilateral per part del president Puigdemont. La situació era aquesta. Llavors, davant d'aquesta situació, moltes empreses el que van decidir és fem-ho, perquè si no podem tenir problemes pitjors. Tothom valora, tothom fa una avaluació dels perjudicis que pot tenir, més encertada o amb més error, no? Però la gent la fa i està en la seva llibertat de fer-la. En aquest cas, hi ha quasi 3.000 empreses que van estimar que tenien de marxar. Algunes d'elles molt importants des del punt de vista del producte interior brut de Catalunya, no? Com CaixaBank o altres, no? Algunes inclús d'aquí de Sant Cugat. I davant d'aquesta situació, el govern de l'Estat el que no pot fer és mirar cap a un altre costat. És a dir, si hi ha empreses que volen canviar i a més d'una forma urgent la seva seu social, però que per culpa de normes com el Codi de Societats Mercantils hi ha problemes per poder-ho fer en quant a registre mercantil, etc., inscripcions, no?, que són registres públics i tal, doncs el govern el que va fer és facilitar que poguessin fer-ho sense tants tràmits, però no va canviar la llei perquè ho poguessin fer, perquè les empreses ja ho podien fer. Un altre tema eren els tràmits administratius que tenien de fer per poder-ho aconseguir en un període de temps curt. I jo crec que en aquest cas es va actuar de forma diligent per fer-ho. Les empreses ja havien decidit marxar. O sigui, no és una cosa que el govern el va empènyer ningú a marxar. No, 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 no. Van ser les empreses. I davant d'això el govern va reaccionar. Nosaltres el que volem és que aquestes empreses tornin. I tal com vam doncs habilitar una mesura perquè poguessin fer efectiu aquella decisió que ells mateixos havien pres de forma més ràpida, també ho farem en sentit contrari, és a dir, demanarem aquí sí que tornin, ja ho estem fent, i a més, si s'ha de facilitar alguna cosa perquè tornin, també ho farem.
Hi ha altres comunitats que van també doncs, convidar a les empreses que anessin cap a les seves terres. Bueno, clar, aquí la solidaritat no ha de ser cap a les dues bandes.
Sí, però a Río Revuelto, ganancia de pescadores, això ja saps com es diu, i aquí tothom té la llibertat d'expressió, la llibertat de fer el que vulgui, i per tant altres empreses sempre poden doncs, expressar el seu desig de que vinguin més empreses allà. Tal. Sí, que és veritat que és una mica no fer llenya de l'arbre caigut, però sí aprofitar-se'n d'una situació que s'està produint aquí. Però és que aquesta situació existeix. I ells doncs, se n'aprofiten, igual que aquí ens aprofitem d'altres problemes d'altres llocs moltes vegades. No? I ja està. Això és un joc que ni se'ls hi pot impedir amb ells, ni se'ns pot impedir a nosaltres com a comunitat autònoma.
Parlem de fiscalitat, perquè en el seu programa doncs, proposen rebaixes de l'IRPF, proposen també bonificacions a l'impost de donacions, de successions. Ens pot detallar en què consisteix la política fiscal que defensa el Partit Popular i a qui aniria principalment destinada?
Doncs mira, principalment aniria destinada a particulars, que són els que més afectats estan ara mateix amb la fiscalitat que tenim a Catalunya, entre la que tenim conjuntament amb la que tenim amb l'Estat i la pròpia de Catalunya. Perquè Catalunya és una de les regions europees amb una fiscalitat més alta, si tenim en compte el global dels impostos. No? Tenim, per exemple, l'impost de successions disparat. No? Les bonificacions doncs, són amb un tant per cent que altres comunitats autònomes les tenen més altes, les bonificacions, no? Per familiars, no? Per successions a familiars. L'impost de transmissions patrimonials també és molt alt, és el 10%. I les bonificacions són les típiques, no? Però clar, hi ha comunitats autònomes que tenen l'impost de transmissions al 8% o menys, no? Llavors, nosaltres el que volem és que tant l'IRPF com altres impostos autonòmics tinguin una rebaixa considerable, ostensible, i que la gent ho noti.
I a nivell de beques també proposen que multiplicaran les beques d'investigació, tot i que és una mesura que també potser contradiu el que ha passat en els darrers anys, on col·lectius d'investigadors de cert prestigi, doncs precisament el que han manifestat és que s'estava deixant d'invertir precisament en el tema d'investigació.
Sí, sí, cert.
Com es pot portar endavant aquesta proposta?
Però també és cert que en qüestions on no s'invertia s'ha invertit molt, també és veritat. En qüestions on s'invertia s'ha reduït la inversió precisament perquè hi havia una crisi galopant que ens impedia fer el que volíem, que era invertir en investigació i desenvolupament. En aquest cas, investigació i desenvolupament és una prioritat per nosaltres. Tota societat del primer món que vol avançar necessita que es potenciï la investigació, el desenvolupament, a particulars, és a dir, al sector privat, que és el que fem, perquè el sector públic també ho hem de fer, però el sector privat també, perquè al final el sector privat és un motor que engega tot el que més, no? I per tant, sí que s'ha de fer, i en un context de millora econòmica és quan es pot fer i quan es pot incrementar la partida pressupostària que toqui per aquestes qüestions d'investigació. Però clar, en època de crisi, quan el país està en risc de fallida, hem de prioritzar, i el que s'ha de fer és garantitzar les pensions, les prestacions d'atur, les prestacions de viudedat, bueno, totes aquestes coses que són indispensables per viure per les persones. La investigació també, però és una inversió a futur, no és una inversió a present, i es va haver de prioritzar en el present.
Parlem de peatges, perquè en el seu programa també doncs diuen que proposen suprimir tots els peatges de la Generalitat i no renovar les concessions existents. Per baixar el debat a l'àmbit local, en aquest cas, tenim el peatge de la C-16, dels túnels de Vallvidrera. Sí. Entraria també aquesta decisió de poder suprimir aquest peatge? Ho dic perquè normalment sempre queda descartat el túnel de Vallvidrera per temes ambientals o temes també de seguretat d'accés, de deixar un accés en cas de col·lapse per altres vies.
Sí, bé, jo crec que sí que entraria, perquè si no es discrimina els túnels de Vallvidrera vol dir que entraria dintre el sac de tot el més, no? I de fet nosaltres aquí des de Sant Cugat demanem que entri el sistema de finestreta que vol establir la Generalitat, o almenys els governs que hi ha hagut de la Generalitat ho volien establir, és a dir, treure els peatges, pagar un cànon anual per cotxe i poder circular per totes les vies sense pagar peatges, excepte els túnels de Vallvidrera. Això és el que proposa l'actual govern de la Generalitat, bueno, l'actual no, l'anterior, amb el que nosaltres no estàvem d'acord. Nosaltres creiem que els túnels de Vallvidrera també tindrien d'estar dintre d'aquest sac. I el tema de la gratuïtat, bé, és que clar, aquí al final el tema de les renovacions, de les concessions, pensem que es fa d'una manera que no és correcta. És a dir, portem ja molts anys pagant l'autopista 7 quan està amortitzada ja 3 vegades, no? Sí que és veritat que s'ha de mantenir, però clar, potser els peatges doncs estan una mica per sobre del que costa en realitat del servei. I això doncs ho aprofita la Generalitat per tenir ingressos. Doncs és així, potser aquests ingressos no ens fan falta si no tenim ambaixades fora.
Senyor Benejam, parlem del tema d'educació, perquè també és un tema que creiem de màxim interès per la ciutadania, en aquest cas doncs, per totes les persones doncs, que han d'assistir a votar el dia 21 i que volen saber, perquè en el seu programa diu que asseguren que faran una educació sense adoctrinament. Què vol dir això? Vol dir que hi ha aquest dubte de si guanya el bloc constitucionalista, vol dir que, per exemple, el català deixaria de ser la llengua vehicular?
No, evidentment que no. I jo crec que ningú s'hauria d'equivocar pensant això, perquè el Partit Popular no és el que vol, no és el que diu, no és el que fa. Per tant, el que nosaltres volem és que les famílies que vulguin, els pares que vulguin, puguin optar a que el seu fill o filla tingui com a llengua vehicular el castellà a les escoles, si és el cas, si és el que volen. però en cap cas treure el català com a llengua vehicular. El català és una llengua de Catalunya, no es parla a cap lloc més del món. Per tant, nosaltres l'hem de cuidar, pensem que l'hem de cuidar i que la cuidarem. I aquest és el tema, però clar, això no vol dir, i cuidar el català no vol dir excloure el castellà, que moltes vegades és el que es tendeix a fer. I nosaltres amb això no estem d'acord, evidentment. Jo vull que els meus fills estudiïn en català i en castellà. De fet, jo els porto a una escola que fan la meitat en castellà i la meitat en català, que no és pública. I per tant, dominen perfectament les dues llengües. I és el que vull. I a més, voldria que dominessin una altra llengua, una tercera llengua, com l'anglès, per exemple. No? Aquest és l'escenari ideal per mi, per l'educació. I no és el que tenim, i per això el volem canviar.
Però, per tant, consideren que el model d'immersió lingüística dels darrers anys no ha funcionat, ha fracassat?
Crec que sí, perquè al final el model d'immersió lingüística, amb una immersió lingüística el que s'ha de fer és treballar als llocs on fa falta, però hi ha llocs on no fa falta. És a dir, no és la mateixa una escola d'alguna població on hi ha molta immigració de parla castellana, que aquí s'ha d'incidir més, o en una escola d'un lloc, d'una ciutat, on no hi ha pràcticament immigració i tothom parla en català, com a llengua materna.
Però no és això el que proposa, precisament, la immersió lingüística, poder fer aquest equilibri?
Sí, però no es fa. Al final s'aplica com tipus rodet a tot arreu, al 100%. Ja està. I no es fa aquesta diferenciació. Sí que hi ha directors d'escola que tenen el seu criteri i ho apliquen una mica amb la seva llibertat, amb una manera més adequada, però hi ha molts que no, i per tant és aquí on s'ha d'incidir. I un altre tema diferent és l'adoctrinament. Nosaltres pensem que a les escoles, a vegades, algunes escoles, s'ha adoctrinat els nens, se'ls ha dit que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil era dolenta, se'ls ha dit que Espanya és un país que tercermundista i que ens roba. Tot això a les escoles no es pot dir, perquè és que no és veritat. I a més, no s'ha d'intentar influir els nens sobre aquestes qüestions que són polítiques. La política ha de quedar fora de les escoles i tampoc hi ha d'haver estelades, com hi ha a molts llocs de Catalunya, molts instituts o escoles de Catalunya, estelades. Però què és això? La bandera de Catalunya és la senyera, no és l'estelada. La bandera d'Espanya és la bandera normal espanyola, no? Doncs aquestes són les banderes oficials, no l'estelada. I en una escola pública no hi ha d'haver una estelada. Això és fer política a les escoles. I creiem que no s'ha de fer. I es fa.
Però
i és el que volem que no es faci.
Alumnes, en funció de... Depèn de l'edat que tinguin, que és normal que els hi preocupi tota la situació que s'estigui vivint i que, òbviament, els professors doncs parlin d'aquest tema, no? I els expliquin la situació. Després, a casa, doncs els pares ja faran la feina que ells creuen i que els explicarà el que creuen els explicar, però els professors, o sigui, poder evitar que els professors parlin de la situació actual és complicat, no és fer política, no? És explicar el context i forma part de la formació, no?
Bueno, jo crec que formar part de la formació no és correcte, No forma part de la formació. Una altra cosa és que el professor no se'n pugui estar de donar la seva opinió. Si és independentista, dirà que Espanya és molt dolenta i si no ho és, doncs dirà el contrari. No, doncs això no pot ser ni d'un costat ni d'un altre. El professor s'ha de guardar la seva opinió i sí que és possible que fomenti o que doni peu a debat dels alumnes, però cadascú exposant la seva opinió, perquè segurament allà davant té alumnes que pensen d'una forma i té alumnes que pensen d'una altra. No? I ell no ha d'induir cap a un dels dos pensaments, sinó que ha de tenir un paper neutral, deixar que hi hagi debat, deixar que els alumnes tinguin sentit crític, però no influir-los en un dels dos costats. No? Això penso que ha de quedar fora i entra dintre de l'ètica del professor de fer-ho així o de no fer-ho.
Senyor Benejam, en el seu programa també diuen que garantirà que els ciutadans puguin dirigir-se en qualsevol de les llengües oficials i també demanar impresos a qualsevol de les dues llengües. Però és que consideren que això no es pot fer ara?
Bueno, jo ho he viscut. És a dir, jo a vegades, amb segons quines persones, vaig a l'Ajuntament, que és on treballo, i els mateixos alguns treballadors de l'Ajuntament, encara que jo em dirigeixi amb ells en castellà, em contesten en català. No sé. Al final, jo no vull polèmica amb ningú i no els hi dic res, però si jo em dirigeixo amb ells en castellà i tinc el dret de fer-ho i que ells em contestin en castellà i em donin els impresos en castellà, doncs ho hauríem de fer ja de per si, no? És que no...
Però això és la llei de normalització lingüística, no? Que cadascú parles amb la seva llengua sempre i quan un i l'altre s'entenguin, no?
Sí, però és que hi ha dues coses. Aquí, per exemple, en un ajuntament opera la llei de normalització lingüística de la Generalitat, però també opera el reglament de règim interior de l'ajuntament, que cada ajuntament té el seu, i s'aprova doncs, per majoria als plens de cada ajuntament, no? I si el ple, perdó, el reglament diu que la llengua prioritària és el català, doncs els funcionaris, els treballadors apliquen això. Però no és això, hi ha una llei per sobre que diu que els que dona uns drets als ciutadans i moltes vegades no es compleixen precisament per reglaments aquests que hi ha que contradiuen el que diu la llei de política lingüística. Bueno, doncs aquesta situació és anòmala i s'ha de corregir.
Hi ha dos temes abans d'acabar, ens queden 5 minuts, que voldria encetar amb vostè del seu programa. Un és tot el tema de les famílies, perquè Sant Cugat és la ciutat amb més infants de tot Catalunya. Per tant, quines mesures hauria de procurar de satisfer la Generalitat en aquest àmbit, en el tema dels infants i les famílies?
Doncs un tema urgent és que va sortir l'altre dia una entrevista del Jordi Évole, un careo, es pot dir, entre Marta Rovira i Inés Arrimadas, en el qual els preguntava quants barracons hi havia, quants nens estudiaven en barracons a Catalunya. Elles no sabien la resposta. Jo en número tampoc la sé, però el que va sortir d'aquella entrevista era un número. Hi ha molts nens a Catalunya estudiant en barracons. Bueno, doncs barracons que estan habilitats mitjanament bé, però no són edificis on classes normals, són barracons. I això no pot ser. És a dir, tenim la millor educació que es diu del món, però tenim nens estudiant a barracons on moltes vegades la calefacció encara doncs no funciona bé. Escolta, això no és normal. És a dir, s'ha d'invertir en tenir escoles bones, no? Edificis adients per donar classe, no barracons, i tenim molts.
Però vol dir que a comunitats on governa el Partit Popular no n'hi ha barracons?
És possible, no ho sé, però no és el meu problema. El nostre problema és Catalunya, no? I nosaltres el que entenem és que els nens no han d'estar en barracons sempre que... O sigui, és a dir, no es pot invertir en ambaixades quan tenim nens a barracons. Aquest és el problema. Hi ha altres comunitats que no inverteixen en ambaixades i tindran altres problemes, però no són el meu problema. El meu problema és Catalunya, en aquest cas. I per tant, jo el que vull solucionar són els problemes d'aquí. No ens hem d'emmirallar on hi ha altres problemes, no? Ens hem d'emmirallar on no hi ha problemes. I la qüestió és que a l'educació hi ha dèficits i en aquest cas, per exemple, els barracons en són un. I fins que no s'arregli això no podem estar invertint en tonteries.
I per parlar, per acabar amb el tema de joves, abans de fer un petit test que haurem de fer, també doncs, és una aposta clara en el seu programa electoral, tot el tema de joves, impromoure beques, facilitar accés als estudis, també a crèdits per poder estudiar, potenciar tot el tema de la formació de pràctiques, a l'FP dual... Què en podríem dir d'aquesta aposta? Bueno, com es pot reduir l'atur entre el jovent? Com es pot doncs donar esperança i oportunitats, en aquest cas, als joves?
Doncs mira, una qüestió que nosaltres creiem que és cabdal per aconseguir això, és a dir, reduir l'atur en el sector jove de la població, és que els joves estiguin millor formats i que, sigui aquí, sigui a fora de Catalunya o d'Espanya, estiguin tan preparats que els agafin a empreses pel seu valor, no? Pel seu valor com a treballador. És a dir, que tinguin ofertes de treball allà on sigui. I que una persona que hagi sortit d'una universitat catalana o d'una escola catalana tingui un plus, un valor afegit per una empresa, sigui atractiu per una empresa, perquè el contracti només sortirà de la universitat. Això abans passava més que ara. També els escenaris de crisi el que fan és doncs reduir, no?, aquestes possibilitats de feina que tenen els joves. Però en un escenari de creixement econòmic, com el que estem, això al final té el seu rèdit i comença a traduir-se en menys atur pel jovent, no? Però en aquest cas la formació és indispensable i també el foment de l'emprenedoria. Nosaltres creiem que els joves, a part de treballar molt bé, han de tenir també aquesta... Bueno, se'ls ha de ficar dintre la semilla de l'emprendiment, no? Han de ser proactius en la seva forma de treballar. I això vol dir també fomentar la creació d'empreses de joves que vulguin, que tinguin projectes, que n'hi ha molts.
Molt bé, senyor Benet, ja entrem en l'últim minut de l'entrevista, per tant ara tenim previst un petit test, només per tenir una fotografia dels temes potser més importants o aspectes més curiosos a destacar. Comencem. Aquestes eleccions són...
Són complicades.
Hisenda pròpia o renegociació del finançament autonòmic?
Renegociació del finançament autonòmic.
Marqui quina és la prioritat del seu programa electoral. L'agenda social, la cultura, l'economia, el debat territorial...
Del nostre programa és la recuperació econòmica.
Digui una candidatura amb la qual formaria govern.
Doncs el bloc constitucionalista.
Ciutadans, PSC...
Sí, una candidatura, o sigui, una candidatura, no, perdó, un govern entre PP, Ciutadans i PSC, veuríem amb bons ulls per poder canviar la política de Catalunya.
Digui una amb la qual no pactaria mai.
La CUP, per exemple. Crec que és impossible. Som incompatibles.
Molt bé, doncs senyor Benejam, moltíssimes gràcies per atendre's a cua.cat, per aquesta entrevista, per donar-nos a conèixer el seu programa electoral, el programa del Partit Popular. Gràcies.
A vosaltres.
I a totes les persones que ens segueixen, ja sigui per la ràdio, ja sigui per la televisió online, recordar-los que poden veure i visualitzar i tornar a veure aquesta entrevista a través de cua.cat, a través del diari electrònic, també a través del podcast de la ràdio. I continuarem demà, en aquest cas, per conèixer més sobre la candidatura del PSC. Moltíssimes gràcies i fins demà.